Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Joaquim Albalater. La llei d'amnistia que exigeix l'independentisme per negociar la investidura de Pedro Sánchez genera dubtes en una part de la cúpula de la judicatura espanyola. Amb un text aprovat pel Congrés, políticament només el PP la podria recórrer davant del Constitucional. Els jutges que porten causes lligades al procés i que no veiessin bé aquesta nova norma tenen una via, que és la qüestió d'inconstitucionalitat, que consisteix a preguntar al tribunal si aquesta llei és legal o no. Ara bé, cap de les dues vies aturaria l'aplicació de l'amnistia, ho deia el magistrat emèrit del Suprem, José Antonio Martín Pallín, al matí de Catalunya Ràdio.
Es una ley que además no puede ser suspendida cautelarmente, por tanto estará vigente durante todo el tiempo hasta que el Tribunal Constitucional se pronunci.
I amb aquest escenari, el retorn de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria ser immediat. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal.
Si els precedents penals són cancel·lats i l'amnistia està vigent, llavors les euroordres ja no tenen sentit i, per tant, no seria perseguible per cap fet aquí a Espanya, lògicament derivat dels fets amnistiats. Per tant, en teoria podria tornar sense cap problema.
Una part de la judicatura es mira de reull la nova llei. Qui sí que ja ha anunciat que presentarà un recurs és el Partit Popular. Més coses, la creixent influència de la Xina plana sobre la cimera del G20 a Nova Delhi, que arrenca aquest dissabte. Això ha portat el primer ministre indi i el president dels Estats Units a comprometre's a enfortir els llaços comuns hores abans de l'inici d'un conclave que, segons el secretari general de l'ONU, ha d'afrontar la desunió alarmant que viu el món.
Divisions are growing.
Les divisions creixen, les tensions es disparen i s'erosiona la confiança. Això fa aparèixer l'amenaça de la fragmentació i, en última instància, la confrontació. Aquest món fracturat seria profundament inquietant en les millors èpoques. Avui dia amenaça amb una catàstrofe.
Coincidint amb l'inici d'aquesta cimera, l'ONU alerta que el món encara suspèn en la lluita contra el canvi climàtic i cada cop té menys temps per actuar. El primer informe per avaluar el compliment dels compromisos adquirits en l'acord de París alerta que s'està tancant la finestra d'oportunitat per assegurar un futur habitable i sostenible per a tothom. Dos menors i una dona han estat traslladats a l'hospital després que aquest divendres hi hagi hagut una fuita de clor en una piscina d'un gimnàs al carrer Rocafort de Barcelona. Fonts del centre esportiu han confirmat a Catalunya Ràdio que la situació s'ha resolt poc després. Els fets han passat el divendres al vespre i en un primer moment s'han hagut de desallotjar totes les persones que eren a l'interior. Segons les mateixes fonts, els tres ferits serien de caràcter lleu. Els bombers de Barcelona han certificat que la fuita ja ha estat controlada. I l'Associació Barcelona Oberta i Foment del Treball diuen ara que no volen que reparteixi l'obra de l'Eix Verd del carrer Consell de Cent de Barcelona. Després que un jutjat els donés la raó, asseguren que només volen diàleg amb l'Ajuntament de Barcelona i que es pugui arribar amb vehicle privat als comerços. Tots els instituts de Catalunya tindran un infermer o infermera de referència aquest curs per atendre casos sobre salut i benestar emocional i treballarà presencialment un matí a la setmana. Tot això en el marc del programa Salut i Escola, que han posat ja en marxa el 70% dels instituts. El curs passat van utilitzar aquest servei més de 10.800 adolescents. Anna Marchal, una de les infermeres a l'Institut Numància de Santa Coloma de Gramenet, assegura que es crea un clima de confiança.
Moltes vegades venen amb la família i no s'atreveixen a explicar-li al pediatre o a la infermera perquè hi ha situacions complicades de maltractaments, d'algun abús sexual, un bullying, trastorns de la conducta alimentària o millor són dubtes d'identitat sexual que per la ideologia de la seva família doncs no s'atreveixen a explicar-ho. Venen a la infermera, ho expliquen i faig la derivació si es considera. Faig un seguiment d'aquest cas fins a la seva resolució.
L'objectiu és que aquest programa s'estengui també a les escoles durant els propers 3 anys. I pel que fa als esports, Lamine Yamal fa història amb la selecció espanyola com el jugador més jove que debuta amb l'absoluta i el més jove que marca. El blaugrana ha jugat uns 50 minuts en la golejada d'Espanya contra Geòrgia per 1-7. També ha marcat el terrassenc Dani Olmo, que s'ha lesionat. Gavi ha jugat 57 minuts i no han jugat Valde ni el català David Raya. Victòria de l'Espanyol per 1-4 al Camp del Llevant a la cinquena jornada de segona. I en tennis, en breus minuts, comença el Carlos Alcaraz Danil Medvedev, la segona semifinal del US Open. Novak Djokovic serà l'altre finalista.
Fins aquí les notícies. Viu la Diada Nacional de Catalunya a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Aquesta diada t'acompanyarem al matí i a la tarda.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Al matí, amb tota l'anàlisi prèvia a la Diada Nacional de Catalunya, marcada per la investidura espanyola. També serem a la Setmana de Llibre en Català, des d'on farem la part final del programa. I a la tarda...
us acompanyarem amb una programació especial.
Especial seguiment de la manifestació independentista.
Segueix la Diada Nacional de Catalunya a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. A Catalunya Ràdio... Postdates.
M'he retrobat amb un camí que vaig deixar a mitges. De l'ésser solar, d'Anna Gual. Setmana del llibre en català.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Richard Kapuscinski va dir: existeix una mena de virus del viatge i, ben mirat, provoca una malaltia incurable.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. Aquest dissabte, de 3 a 4 de la tarda. I tota la setmana a catradio.cat.
Perquè el final d'un viatge no és res més que el començament d'un altre.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs seguim aquí, a la finestra indiscreta a Catalunya Ràdio, obrint temporada i tot el que ens espera per endavant, per començar aquesta segona part que ens durà fins les 2 de la matinada i de 2 a 3 podreu gaudir de l'audiovisual.
Un audiovisual que parlarà de muertitos. Els muertitos apareixeran, eh? En aquesta segona part del programa no poden faltar de cap de les maneres. Però un és músic, era molt important, i el sentirem, i, a més, l'escoltarem. Tot l'audiovisual dedicat a Carl Davis.
Doncs tot l'audiovisual i tota la segona hora de la finestra anirà dedicada a The Band, perquè han perdut un dels seus grans membres, Robbie Robertson, i, evidentment, qui està trist i, però a la vegada motivat per explicar-nos qui era Robbie Robertson i fer-li un petit homenatge? Doncs el Carla Romero, evidentment.
El passat 31 d'agost es van complir 50 anys des que John Ford va creuar les portes d'aquest món cap als grans horitzons. Més recentment, aquest passat 9 d'agost, es deixava Robbie Robertson, un músic superb que al capdavant de The Band va crear una música única, atemporal i a contracorrent. Potser el retrat més encertat del somni i l'imaginari nord-americà, abocant, com a les pel·lis de Ford, paisatges oberts, emocions universals i arrels profundes. Va inventar tot un gènere musical, l'americana, va portar el foc del rock and roll a la poesia de Dylan i va saber ballar l'últim vals de l'era daurada del rock. Robbie, d'origen moicà, va voler ser estrella de cinema, va saber ser explorador de nous territoris sonors i va aconseguir ser la mà dreta musical de Scorsese. Ford i Robertson van crear la llegenda de la nostra Amèrica, la mitològica, èpica, poètica i intensament romàntica. Fins a sempre, mestres.
Estic absolutament enlluernat per aquest comentari breu, precís, i que, a més, parla de John Ford en lloc de parlar gairebé del músic del que parla, o sigui...
Perquè el Carles és
únic.
Centaures del Desierto és la seva pel·lícula de la vida, sempre ho ha dit, i, carai, recordant aquell final de The Fabelmans, Marta? ¿Dónde está el horizonte? ¿On está el horizonte? Spielberg, petitó... I ai, que bé quedava. Doncs escolteu, tradicions que es mantenen, Marta. Ja estàs començant a patir, t'ho veig a la cara.
Ai, ai, ai.
El què concurs? Passa al començament de la segona part del programa, Marta?
Però no... La banda sonora Enigma.
El que passa és que no resoldrem cap, només proposarem un perquè comença la temporada. I... Però les condicions són les mateixes, aproximadament?
Seran les mateixes ben bé. La gata, alguna cosa de logística ha canviat i per això la Sílvia irromp a l'escenari.
A veure, anem a parlar. Jo vinc sempre a donar suport moral als tertulians, en aquest cas a la Marta.
A veure.
Jo tinc alguna pista i avui és complicada. I després, logística, sí, l'hem solucionat.
Què vol dir?
El triple premi...
Seguirà!
El seguim donant? Sí. Doncs increïble, seguirem donant llibres, DVD i
CD. Uns pongos! O sigui, regalem pongos!
Sí, bé, objectes prehistòrics gairebé.
No sabem els problemes que tenim per aconseguir un CD! És impossible!
Els llibres no, els llibres els triem amb tot l'amor possible.
Tot!
I els DVDs també, ho
també,
he de dir.
També.
Doncs bé, escolteu, moment de... enfrontar-nos a aquesta
Marta,
primera banda sonora.
Marta.
Recordeu que teniu uns punts per encertar la banda sonora i una pregunta extra que us pot donar una puntuació i d'aquí moltíssimes setmanes, quan estiguem ben entrat el 2024, doncs resoldrem qui guanya al final.
O sigui, cada setmana proposem una pel·lícula, sentim un tall, escoltem la banda sonora, us donarem una pista i teniu 7 dies per dir-nos el nom de la pel·lícula. Podeu guanyar, si encerteu, un DVD, un CD i un llibre cada setmana. Però, a més, tindreu 2 punts. Si, a més, responeu bé la pregunta suplementària, tindreu 1 punt més. Fareu 3 punts per setmana. Els anirem sumant i, al final de la temporada, qui tingui més punts, més premi.
Doncs vinga, ara vaig al moment d'escoltar... el primer tall, la primera pel·lícula de la banda sonora Enigma.
Quiero presentaros a alguien.
Creo que se trata de uno de los hombres más temerarios. Quiere venganza.
Queríamos averiguar lo valiente que eres.
¿Y?
¿Te defiendes?
Habrá un cambio en el poder. Los que no se unan a mí serán eliminados junto con el rey.
Esteu flipant amb colors.
Sí, sí, però no diguis massa, eh?
Heu sentit la música i heu pensat com és que aquí no ha sonat la finestra indiscreta o alguna cosa així.
Què és això?
Tot té una explicació. Aquesta és la penúltima vegada que sentireu aquesta música a la finestra indiscreta. I no perquè no ens agradi, i no perquè no quedés de puta mare al principi del programa, però...
Ara que quadrar-la
sí.
També costava, eh?
Tenia el seu rotllo, sí. Però així és la vida, escolteu. La vida dels drets i d'aquestes coses que no en parlarem. En fi, doncs...
Renovar-se.
Renovar-se. I a partir d'ara, Marta, aquesta setmana no t'ha tocat, però demanarem que tertulians, seccionistes i oients ens demaneu cançons per començar el programa, per fer la careta...
Amb què hem d'obrir?
Exacte. I sabeu per què? Perquè cada programa de La Finestra serà únic. Una peça única, sense repeticions, i que podria estar en un museu perfectament. Dit això, aquesta és la banda sonora d'aquesta setmana. Hem donat moltíssimes pistes ja, per tant, només una d'afegida, Marta. Podrien ser 3, però només és un. Pregunta suplementària. Per què podem dir que aquest és un director de codi binari? facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Així ho quadràvem! Així ho quadràvem!
La finestra indiscreta.
Finestres! Hem tornat! No hem marxat! Ens hem renovat i hem ressuscitat! Per començar ens esperen Penelope Wilton, Jaime Chavarri, Marta Nieto, Quentin Dupier, Helena Martí i Cillian Murphy. No està malament, eh? descobrirem els punts claus de la història del cinema i acomiadarem a William Friedkin. Comencem!
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Ai, mare meva, és que deixaria sonar la música ja fins al final del programa.
Bueno, hi ha oients que ens ho demanen, eh? El que passa és que després passa el que passa i és que no donem a l'abast, però hi ha oients que a final de la temporada passada diuen de tant en tant, alguna de les cançons i temes que poseu el podeu deixar sonar sencer sense trepitjar-lo contínuament, per exemple?
Sí, és una llàstima, és una llàstima de banda, efectivament. Bé, doncs escolteu, hem estat fent bastant resum de tot el que ha passat aquest estiu. Hem intentat, vaja, aquesta segona hora, ens hem de posar una miqueta al dia amb les estrenes de la setmana. N'hi han de potents i, per exemple, una coincidència, però que no és tanta coincidència, és que hi ha dues pel·lícules franceses protagonitzades per Adèle Exarchopoulos. No sé si he dit bé el cognom, Marta.
Ben dit.
I escolta, perquè aquesta actriu, aquesta mateixa setmana he vist un altre passi d'una altra pel·lícula seva que s'estrenarà bé, està a totes.
Bueno, i també és fa doblete al Gilles Lelouch, que també surten a les dues.
Ah, és veritat.
També.
Ostres, mira, sort que estàs tu aquí, Marta. Doncs bé, la primera es diu Les dos cares de la justícia.
¿Se vería capaz de explicarnos en qué momento supo de la justicia restaurativa?
Que las víctimas se reúnen con los presos, ¿no?
Sí, eso es. Nuestro trato con esta gente tiene que ser distinto al trato que reciben de los demás.
Me gustaría ver a mi hermano. No quiero reunirme con él en una cafetería.
Me agredieron en el súper donde trabajaba. Estoy aquí para contaros lo que les pasa a las víctimas cuando hacéis este tipo de cosas.
El títol no m'emociona, eh? Dir Les dos cares de la justícia. La premissa és la premissa de My Shovel o de Mas, no? Aquesta mena com de trobada entre criminals i víctimes. I a mi m'ha agradat bastant, ho reconec. Marta, a veure, tu què t'ha semblat?
Sí, a mi també m'ha agradat molt, la veritat. Sí que és veritat que no és exactament... O sigui, diguem-ne que les víctimes no es troben amb els
seus... No són les directes.
Amb els seus propis agressors, sí, però sí amb gent que ha comès doncs, delictes semblants als que han patit ells, no? La veritat és que d'aquesta directora jo ja vaig veure abans una pel·lícula que va fer que es diu En buenas manos, que parlava sobre el tema de l'adopció i que realment ho parlava d'una manera que jo, no sé, donant-li moltes cares, i la veritat és que, bueno, s'agraeix, no?, aquest cinema, doncs, que en aquest cas, doncs, bueno, aposti una mica, doncs, això per aquest diàleg, per aquesta reconciliació, que, bueno, sembla una mica utòpica en els dies que corrin, però la veritat és que dona gust, perquè està ben explicada, té uns actors que realment, vull dir, és un festival, vull dir que...
És curiós, perquè a mi m'han agradat moltíssim, però... A vegades pensava, i per què actors coneguts i no podien ser actors desconeguts, saps? I això que veure la Miu Miu m'ha encantat una altra vegada, no?
Sí, jo també ho vaig pensar al principi, perquè dic, ostres, són cares molt, molt conegudes. Però després, no et va passar que un cop ja entraves sí. i tot, ja te n'oblidaves, o sigui...
Bé, perquè la pel·lícula té com un to documental,
sí,
eh? Diem, això,
totalment, sí. Mm. Sí. Més inclús que la pel·lícula potser anterior, però bueno, realment toca un tema que és molt delicat, no? I te n'adones això, no? De les sorpreses que es poden trobar, no? Al fet d'aquestes víctimes d'edats i perfils molt diferents, doncs amb gent doncs, que doncs, bueno, doncs els ha atracat o han entrat a casa seva, i en paral·lel aquesta història de la noia aquesta, doncs que, bueno, aquesta sí que va patir violacions per part del seu germà, i en aquest cas, bueno, no és exactament el fet de trobar-se... Bueno, sí que hi ha aquesta voluntat de trobar-se cara a cara amb el germà, però aquí ja és més complicat, no? De vegades hi ha certes coses doncs, que d'alguna manera es poden oblidar o no es pot passar pàgina, no?
L'altra pel·lícula, amb Gilles Lelouch i amb
Adèle Exarchopoulos,
francesa, que es diu Fumar provoca tos, és del Quentin Dupieux, que també és un altre director que estrena de dos en dos, perquè fa poc parlàvem de la seva pel·lícula anterior... I aquesta, és, no sé si l'heu vista, però és una mena de Power Rangers a la francesa.
Fumar provocador?
Sí, sí,
home,
sí.
Home, clar que l'hem vista. És com les tortugues ninja, però de la brigada antitabaco.
I a mi, que em fan bastanta gràcia les seves pel·lícules, i aquesta té moments que em fa molta gràcia, però sí que és una pel·lícula que vaig tenir una mica la sensació d'estar perdent una mica més el temps.
No
ja,
és la jaqueta de piel de ciervo, no, per exemple.
O... No, o mandíbula.
Efectivament. Sí. Bé, o sigui que estem d'acord, aleshores.
Estem d'acord.
Sí, 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 sí.
També és tonteria, per entendre'ns.
Sí, jo, de fet, quan l'estava començant a veure, pensava, ostres, saps aquelles pel·lícules que a vegades necessites estar com mentalment preparada perquè saps que vas a posar-te a veure un drama que et tocarà molt endins i tot això? Hi ha pel·lícules que ara també necessiten com aquesta voluntat de dir, hòstia, vaig a passar-m'ho bé, vaig a veure això. No? I pensava, hòstia, recordo quan vaig veure Mandíbules a Sitges amb tota la gent i, vull dir, allò rient i tot això. I que l'estava veient a casa i pensava, ostres, o sóc jo que no tinc el dia o no m'està fent prou gràcia i era tot com...
Jo però... estic d'acord, estic totalment d'acord. Hi ha un episodi que em fa gràcia, que és la de l'home torturat a la fusteria aquella. És a dir, aquell plat de sopa en boca em va semblar...
Sí, té alguna escena que realment sí, i aquesta idea, no?, d'una història dins d'una història, dins d'una història...
És el de Camaró.
Sí, 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 però sí que és veritat que tampoc no molt profunda i molt més enllà tampoc no va.
No, i doncs bé, el Quentin Dupié ens va visitar l'últim Sitges, ja vam llançar l'entrevista, però recuperem almenys un fragment, no?, perquè, clar, li feia la pregunta que suposo que molta gent pensava. Una cosa que volíem preguntar-li segur, molta gent que parlarà amb vostè, és una miqueta què passa en el seu cap, no?, com de cop sorgeixen aquestes idees tan boges i com diu, va, aquí hi ha una pel·lícula, és a dir, quin és el seu procés creatiu?
Alors, déjà la réponse est très claire.
Què tinc al cap?
Tout est dans mes films, en fait.
Totes les meves pel·lícules buido el cap.
Ma tête est vidée à chaque film.
Per cada pel·lícula.
A la question,
a la pregunta de què tens al cap, responc les pel·lícules que veieu.
Ensuite, le processus créatif.
El procés creatiu és molt senzill.
Confiance à mon inconscient.
Confio en el meu inconscient.
C'est-à-dire que j'ai tendance à
tinc la tendència de preferir una idea quan m'arriba del no-res. En comptes de quan la reflexiona. M'agraden les idees que cauen del cel. Un exemple de la pel·lícula Rubber.
L'idea du pneu vivant.
La idea de la roda viva em va aparèixer així. I em vaig dir... Era sublim, una idea que m'apareix així i vaig decidir fer-ne una pel·lícula.
Donc c'est très lié à l'inconscient.
Està molt lligat a l'inconscient.
Ni me ha mirado bien.
No tengo que mirarla. La siento dentro de mí.
Es un artista muy especial. No tiene miedo de la vida. Sé que me pintará un retrato que me hará tan famosa como la Mona Lisa.
Va, recomanacions pels oients i per la Marta. Alma Mahler, te la recomanem, Marta.
Alma Mahler, que és la vida d'una dona d'aquelles que dius no és possible. Primer va estar casada amb Gustav Mahler. Després va estar casada amb Walter Gropius, arquitecte genial, absolutament. Després va estar enamorada i va tenir una relació amb Òscar Kokoschka, pintor, obra de teatre, no sé què, tal i qual, també superviolent, etc. I finalment amb l'autor de la cançó de Bernadette, que no me'n recordo com es diu. És a dir, només es va casar i va conviure amb homes d'una genialitat artística enorme i d'una humanitat deplorable. O sigui...
Una mica com la mujer de Tchaikovsky, no?
Ara, i la gràcia és que tant l'Alma Mahler com la mujer de Tchaikovsky, Ken Russell les va tractar en pel·lícules anteriors fa molts anys, La pasión de vivir i Mahler, Una sombra en el pasado, i, home, eren molt més divertides. Això ja t'ho garanteixo.
Bé, sí, Alma Mahler és una pel·lícula acadèmica, allò de dius, normal, sí, no? Però que a mi també em feia pensar, veient-la, doncs, la quantitat d'artistes dones que ens hem perdut al llarg de la història per estar, doncs, tapades.
Clara Schumann, etcètera, perquè ella era... O sigui, també queda molt clar que ella era compositora i Mahler... la va apartar.
És que n'hi ha moltíssimes, n'hi ha moltíssims. La mateixa germana de Mozart. Mm-hmm. Vull dir, ningú sap res d'ella, i en canvi també és molt important en la vida de Mozart. És que hi ha tantes històries d'aquestes que se'ns escapen o que no coneixem prou, que realment per això ja és que hi ha moltes històries que encara calen repescar-les.
Doncs ara m'ha vingut una idea que, evidentment, doncs no podem fer aquesta temporada, però agafem aquesta idea per més endavant, no? Fer una secció de dones artistes que no hem conegut, o alguna cosa així, no sé.
Per exemple, al cinema també hi ha casos, eh?
Sí, de fet, hi ha un llibre, ara que dius això, hi ha un llibre que es diu La història de l'art sense homes, que realment explica això, no? Són doncs, bueno, reivindica totes aquestes dones que moltes vegades han quedat en l'ombra i que realment tenen, doncs, la raó, o sigui, que tindrien tants motius com ells, no?, de ser reconeguts, i en canvi, doncs, no ho han estat, no?
Mm. Doncs això es pot lligar perfectament, primer, a recordar-vos que l'Alba Laguna continuarà fent la seva secció sobre cinema i dones, això està claríssim, aquesta temporada, i una altra pel·lícula que a mi m'ha agradat molt, que ve del Líban, i que una mica parla també d'això, del dret de les dones a ser elles, com sempre, no?
Que es diu El Valle de la Esperanza, també és una de les estrenes d'aquesta setmana, situa a finals dels 50, passa al Líban, un Líban, doncs, ja ple de hostilitat i conflicte.
On abans vivien els cristians i els musulmans en proximitat i sense cap problema de relació, de cop i volta se'n va anar tota la merda i ha desaparegut completament aquella civilització.
I es diu El Valle de l'Esperanza perquè allà s'instal·la, doncs, una família francesa que permet, tenen relació amb una família del Líban que són tot filles i, clar, descobreixen en els francesos de cop, doncs, una altra manera de viure i de relacionar-se, i bé, se'ls obre un nou món. I la veritat és que és una pel·lícula molt subtil, molt curta. Aquestes dues pel·lícules, Marc, de les dues, no arriben a l'hora i mitja, que això sempre, quan estan ben explicades, a més...
Pues escolta, això és un valor afegit.
És que si no, és el que ens passa. Després viene Verano en Rojo i li tallaries uns quants fragments.
No lleva cartera ni documentación. Estrangulamiento, ¿no?
Pues pronto para saberlo. Parece que lleva hundido varios días.
Hemos encontrado este teléfono móvil.
Que lo revisen los de Tecnológica cuanto antes.
Buenas noches, Javier Luna. Soy periodista.
Un chico de 16 años, de Pamplona. El jueves salió de su casa y no ha regresado todavía.
Verano en Rojo, una altra de les estrenes de la setmana. Thriller espanyol bastant a l'ús, diguéssim, eh?
Thriller trillat, podríem resumir-ho, perquè realment, no sé, són aquelles pel·lícules que a vegades no acabes d'entendre com sorgeixen, no? Perquè és aparentment un thriller, però és que no hi ha cap mena d'intriga, no hi ha cap mena de tensió, no hi ha cap interès en res, i tens la sensació que els personatges estan també una mica perduts, perquè fins i tot actors que de la talla de la Marta Nieto, Lluís Calleja, i no sé, tens la sensació fins i tot estan malament, no? Sí. I hi havia algunes frases que estava, perquè normalment jo no prenc notes, però és que hi havia algunes frases que era per apuntar-se-les i després dir, escolta, he sentit això, perquè és que eren increïbles. Vull dir, hi ha alguns comentaris que no sé, pensava, dic, no, això no és el segle XXI. O sigui, em semblava totalment passat de moda, però...
Jo vaig tenir la sensació de capítol d'una sèrie qualsevol, d'aquestes de sobretaula, però més llarg. Vaja, però,
i això que tema n'hi ha, perquè el tema de l'abús infantil per part de l'Església, etc, dona de sí i moltíssim més que hauria de donar. O sigui,
sí,
que...
per això, que com a rerefons té tot això, però és que tampoc li treu partit, perquè dius, bueno, tampoc és d'aquells thrillers que l'interessant és saber qui és l'assassí i tot, no? Es centra més en això, però fins i tot amb això també tot queda com molt...
diluït.
Sí.
Doncs la directora, Belén Macías, i la Marta Nieto conversant amb mi fa una estona, ho tenien claríssim per això, eh?
Es cierto. Yo creo que tiene que ver con que, claro, el thriller, que es una fórmula, y es una fórmula que hemos visto y que consumimos muchísimo porque entretiene y es interesante, claro, los grandes referentes que tenemos son hombres. Y además el presupuesto de estas películas suele ser un poco mayor que el de las películas de autoras a las que estamos acostumbradas, ¿no? Que son grandes películas, pero yo creo que el paso siguiente, ¿no?, para la igualdad en este universo de las cuotas funcionantes tendrá que ver con los presupuestos, ¿sí? Y esta película es un ejemplo, ¿no? Es una película efectivamente dirigida por una mujer, pero hablando de un ecosistema masculino protagonizado por una mujer y por un hombre que es coronado, pero claro, llevando la acción aparentemente masculina, como es la comisaria, una mujer.
Una mujer que es una comisaria de policía. todavía hay parte de la sociedad que no le impone o no la respeta como lo haría con un personaje masculino.
Bueno, yo creo que vamos madurando. A mí me gusta ser optimista y me parece que la película efectivamente plantea un tema que todos conocemos, que es Vox Populi, en el que no se ha hecho justicia todavía, pero que creo que lo plantea de una manera amable y empática lo suficiente como para abrir la conversación. Y nunca es tarde. Me parece que aunque los delitos prescriban, como es el caso, lamentablemente, de este tipo de abusos, la justicia sigue siendo moral, y hablar del asunto y sanarlo, y pues me parece muy valioso, incluso, y además a través de la herramienta como es el cine, ¿no?, del entretenimiento, que es muy inspirador.
Es que curiosamente Verano en Rojo se ha estrenado en un momento, con lo que está pasando en el mundo del fútbol. Hay una frase en la película de "con la Iglesia hemos topado", que a mí inmediatamente me hace pensar en lo mismo de "con el fútbol hemos topado". Es decir, hay microcosmos, que son macrocosmos en realidad, como podía ser la monarquía en otra época, ¿no?, que son intocables, o eran intocables absolutamente. Y yo por eso te lo comentaba, que realmente vamos dando pasos. Verano en Rojo ahora en otro ámbito, en este caso el de la Iglesia, vamos dando pasos, pero realmente
podríamos ir más rápido.
Hay mucho trabajo por
claramente
hacer.
Claramente hay mucho trabajo por hacer, pero poco a poco, ¿no? Yo creo que, pues esto, herramientas, pues eso, como el cine, ¿no?, de repente plantean temas que yo creo que son inspiradores y que pueden hacernos querer hablarlos en otros espacios, ¿no? Como tiene que ver las leyes.
¡Sois brujos! ¡Mentís! ¡Estáis mintiendo! ¡Estáis mintiendo! ¡Estáis mintiendo! La, 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 la.
Meigas, cinema i la finestra indiscreta.
Ara fas broma. Ets tan guapo.
Què és això, tia?
Una articària. Em sortia quan era petita.
Mila.
Mila, carinyo, tu saps que s'ha de fer servir protecció, no?
Però m'estava espiant o algo.
Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai.
I la que segurament és l'estrena de la setmana, Creatura, la pel·lícula de la Nena Martín, que en van parlar perquè va anar a la quinzena realitzadors de Cannes.
Va guanyar premi.
Efectivament, però s'estrena aquesta setmana, per tant, a la vostra disposició, una gran pel·lícula, la veritat, Marta.
Sí, la veritat és que sí, a mi em va interessar i em va agradar molt, i recuperant una mica allò que abans deia de la Cavani, no?, que defensava això del risc aquest d'apostar per històries de vegades que són doncs més complexes o que tracten temes que són més incòmodes, doncs jo crec que aquí tenim un clar exemple, no?, de com l'Helena s'atreveix amb un tema que no és tan habitual trobar-se, que és com bueno, de parlar dels tabús aquests, no?, del que és el sexe, des de la infància, l'adolescència i després des de l'edat madura, perquè tenim aquests tres personatges que és el mateix en diferents edats.
Tres miles.
I el fet aquest també de parlar del tabú del desig, no?, del desig femení, que moltes vegades doncs no se'n parla, no?, i està bé que se'n parli i que es qüestioni, i que en aquest cas doncs bueno, és una persona doncs que pateix, no?, per una sèrie de motius que es van veient en la pel·lícula, però a mi em va semblar una pel·lícula molt valenta, arriscada, i la veritat és que molt bé, i alhora incòmoda, no?, perquè a mi fins i tot recordo que bueno, vaig estar parlant amb ella i em deia que l'havia influenciat molt la Júlia Ducournau, i la veritat és que a mi em va fer pensar molt en Crudo, i sí que té com elements, jo li vaig trobar, no?, com més de cinema de gènere, no?, i de fet jo crec que per lo que em va dir sembla que a ella li agradaria, que va fent alguna cosa de gènere.
Ara escoltareu una conversa que vaig tenir amb ella i curiosament, indirectament, i ja mencionarà un altre director. I va per aquí la cosa. O sigui, que tens a la conversa amb l'Helena Martín, la directora de Creatura. Creatura trenca motllos. I és un salt mortal, al meu entendre, sense xarxa, que són els ponts, per entendre'ns. on introdueixes en temàtiques, doncs, no sé, l'estiu, l'adolescència, per exemple, part de del tema de criatura, que podem trobar, hem trobat i seguirem trobant en pel·lícules que ens envolten, no? Però tu vas molt més enllà i entres en qüestions que no s'havien tocat, ni aquí ni fora, de la sexualitat femenina, i jo diria que fins i tot del que és la relació paternofilial-maternofilial. Te l'has jugat molt, amb aquesta pel·lícula.
Me n'alegro molt que es vegi, i alhora és el que em fa més vertigen. És el que em fa més vertigen de l'estrena, he de dir, perquè en tot el procés ha sigut una aposta molt conscient, però alhora també en part molt inconscient, de dir anem a per totes, perquè si toquem aquests temes que són tan, tan importants, els hem de tocar amb molta, com dir-ho, com a molta finura, molta precisió i amb molta honestedat, perquè si no, quin rotllo, no? Vull dir que segons com posis el punt de vista en aquesta peli, pot passar a ser una peli poc interessant, no sé com dir-t'ho, saps? Vull dir que...
Incompresa, també.
Sí, exacte. O sigui, havíem de ser amb la Clara quan escrivíem, no? I després també amb l'Ari Ribas Montan, que han sigut els dos moments d'escriptura, havíem de ser super, super precises en dir, vale, hem d'anar sa com això, però sense sobreactuar.
Curiosament, és una pel·lícula molt impudorosa, en el millor sentit de la paraula. I més perquè tu la interpretes fent el paper de la Mila adulta, però també exactament igual per les altres dues actrius que fan el paper de la Mila, no? Totes teniu reptes. I ho dic i continuo dient, valorant-ho molt, perquè estic tip dels tabús.
Moltes gràcies. Jo la veritat és que quan hem fet proves de screenings, o sigui, com projeccions pilot, per veure si pel muntatge anàvem per bon camí, m'he sorprès molt. Igual que ens vam sorprendre en el seu moment amb la Clara Roquet quan fèiem entrevistes, perquè vam fer entrevistes per poder escriure el guió a persones diferents, per veure les experiències de, doncs això, d'adolescència, d'infància, d'edat adulta. I em sorprenia molt que hi havia moltíssima gent que ens deia, hòstia, jo això no ho he parlat mai. Ho he pensat moltes vegades, però no ho havia dit mai. O ho havia com, no li havia posat mai aquesta paraula. I em vaig sorprendre molt, perquè jo és algo que amb les meves amigues tinc la sort, l'enorme fortuna d'haver tingut en els últims 10 anys converses molt, molt crues i sinceres sobre això.
El que t'agraeix moltíssim és que aquesta confiança ens la tinguis a nosaltres, les espectadores i els espectadors, perquè al cap i la fi tu fas la pel·lícula per nosaltres i per tu, clar, sí, evidentment, no? No ens coneixes i no és com parlar amb unes amigues, m'entens? I de cop i volta ens sentim ben tractats quan te n'adones que algú et dona la confiança i tu has de respondre amb la mateixa confiança, jo t'ho dic. És a dir, escenes com les que veiem en aquesta pel·lícula, amb tu o amb la Mila petita, amb el seu pare, calien, perquè si no, no acabem d'obrir la capsa dels trons que ens té amagats i patint a dins.
Moltes gràcies. És que m'emociona molt això, perquè realment és pel que hem fet la pel·lícula. O sigui, per mi és molt, molt important el debat que generi un cop s'ha acabat un cop acabin els crèdits, obrir micròfon i dir, i què? Què en pensem d'això?
Som éssers innocents i creixem innocents. I és veritat que moltes coses actuen sobre nosaltres, però si fóssim capaços d'entendre que som innocents...
Sí. És que és tan important, jo crec, com tan important per la possibilitat de canvi, per la possibilitat de millorar com a societat i com a individus, creure en que nosaltres podem fer les coses bé i que en el fons volem fer les coses bé. I quan dic bé no parlo de moral, sinó que tenim una intenció, no hi ha una intenció de partida de fer el mal. Hi ha uns condicionants socials que porten a cadascú... a ficar-se en llocs on no és...
Però tu en realitat estàs parlant de naturalitat. Estem parlant molt de la naturalesa i d'intentar ser... de pertany a la naturalesa, i la paraula naturalitat surt d'aquí. En el fons, ens hem de treure del cap totes les lliçons distorsionadores que ens han donat i a vegades hem acceptat. El que passa a la pel·lícula La Mila... és natural.
I algunes coses són precioses i altres coses són més tràgiques, i totes tenen un per què.
I però la vida és, perquè la vida és així.
Per mi l'important és entendre els perquès, perquè és l'única manera de poder canviar les coses.
Escolta'm, Criatura és una pel·lícula plena de coses bellíssimes, imperceptibles, potser, segons com te mires les pel·lícules, no? És a dir, jo veure la Mila arribant a una casa on encara queda la marca damunt d'un llençol d'una Mila petita que una vegada va estar posada allà. L'ús que fas de la malaltia, o sigui, o de l'urticària, per entendre'ns, com a manifestació d'altres coses, molt Cronenberg.
M'agrada molt Cronenberg. Jo tant, tant de bo fos molt Cronenberg.
És senzilla, no, perquè probablement és una manera molt, molt natural d'explicar. Cronenberg ho fa, la gent s'ho pren des d'un cantó, però en realitat tot contínuament estem deixant que el nostre cos faci reaccions a tot, no?
Sí, sí, i a la pel·lícula està retratat d'una manera superrealista, no és, una, no és un recurs de gènere. És,
No.
I hi havia gent que...
Jo tinc urticàries, no sé per clar. Què, però les tinc.
Sí,
no
sí,
sé.
Jo em vaig tenir de petita d'urticàries, també. Hi havia gent de l'equip també i em deien... Hi havia gent que deia, home, potser ens hem passat, no? En aquest pla no es veu molt. I la gent que havia tingut urticàries o que en tenia en aquell moment deia, no, jo n'he tingut molt més, deixa-ho.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
3, 2, 1, nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch, quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
¿Qué fue, Javi?
¿Tu exmarido?
Me has querido joder, pero bien. ¿Por qué me preguntas a mí?
¿A quién debería preguntar?
¡Albert López!
Plataformes, preneu nota. A veure, evidentment, la sèrie de la setmana, El cuerpo en llamas, això que sentíem, a Netflix, El crim de la Guàrdia Urbana, protagonitzada per Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez, i que m'ha semblat una sèrie que, escolta, els humanitza tantíssim, són tan educats i tal, que dius, em sembla que no és un gran reflexe de la vida real, aquesta sèrie, però vaja, escolta... Què, Marta,
mires encara? No l'he pogut... No, encara no l'he vist, però vull dir, últimament també, amb això de que no volien que sortís a la llum i tot això, els hi ha fet una campanya de promoció espectacular, perquè, vull dir, bàsicament, el que el farà de moltíssima gent és justament mirar-la, no? És curiós, no, perquè ja de sempre aquest cas ha generat com un morbo que no sé li acaben de trobar, però, bueno...
Doncs escolta, res, a Netflix, si teniu curiositat. A Apple TV, The Changeling, una sèrie sobre drama i terror, conte de fades, paternitat, tot barrejat, protagonitzada per Lake Stanfield. La tercera temporada de The Morning Show, amb Jennifer Aniston i Reese Witherspoon, a partir del dia 13. A Disney Plus podeu trobar ja la segona temporada de Jo Soy Groot, protagonitzada pel personatge de la Marvel, ja està la sireneta, també. Justified, Ciudad Salvaje, continuació d'aquella sèrie que protagonitzava Timothy Olyphant, canviant Miami per Detroit. Està molt bé, adaptació d'Elmore Leonard. I escolteu, a Movistar, ho he de dir, Marta, perquè ho vaig dir abans de l'estiu, amb una d'aquestes entrades telefòniques que vaig fer quan ja estava de baixa, aneu a veure Flash, que està molt bé, i suposo que tothom em prenia per boig. Doncs, al cap d'uns dies, em va trucar Àlex Gorina i em va dir, he vist The Flash i m'ha encantat. Sí. No ho pot negar, sí, sí. No ho pot negar.
M'ha agradat Barbie i m'ha agradat The Flash, mira. Sí.
A Movistar la teniu ja. Estrenes en català a les plataformes Les 8 muntanyes, a Filmin, Diaris de vampirs, la sèrie original a HBO Max, One Piece, l'adaptació del manga aquest cop en carn i ossos, a Netflix, subtitulada en català. Què més teniu a Movistar? L'emperadriu rebel, protagonitzada per la Vicky Krieps, Sick of Myself, aquella pel·lícula de la noia que es desfigura la cara, que era tremendíssima, o El triangle de la tristesa, del Ruben Östlund. I el Pivot, no? El vídeo on demand, en català, Indiana Jones, la nova entrega, la nova de Spider-Man també, i Elemental, de la Pixar. I escolteu, això és un clàssic, les plataformes, ha arribat un moment de novetats, però alerta.
Alerta, sorpresa, clàssiques,
novetats,
no?
Novetats històriques, efectivament.
Això, efectivament.
No posem música perquè hem d'introduir la següent secció i el següent espai del programa. Com he dit al principi de tot, mirades endavant i mirades enrere també a la nostra història i petits canvis al programa. era tertuliana i ara és seccionista, però la coneixeu de sobres. Violeta Covaxis.
Violeta!
Bona nit.
Bona nit.
Com és aquest canvi? Què ens proposes? Què ens portes? Què ens regales?
Jo es porto una mena de història del cinema, una mica, serà una mica compacta, però també serà una miqueta diferent.
O sigui, que el que demanava l'Esteve a l'acabar la temporada passada, que volia una secció sobre història del cinema i una altra sobre tècnica cinematogràfica. La tècnica no la tocarem, però com a mínim la història...
La tècnica la deixem per 2024-2025.
La tècnica no la tocarem, però si parlem d'història del cinema, la tècnica en algun moment sortirà.
Però
vull
faràs
dir que...
molta història del cinema o pinzellades d'història de cinema?
Intentarem fer moltes pinzellades, de manera que sigui molta història del cinema, encara que sigui a través de pinzellades.
The Lumière Brothers had invented the movies.
Ai, el tren que se'ns tira a sobre. Això em recorda, Violeta, quan volies tenir crèdits variables a la universitat, que havies d'anar a la filmoteca i veure totes les pel·lícules, és a dir, per èpoques, i clar, començaves pel principi de tot.
Començaves pels orígens de tot, i això que escolta ma mare, evidentment, és un fragment de La invenció de Hugo, la pel·lícula de Martin Scorsese sobre Georges Méliès i altres coses, no? I és un tall que a mi sempre em fa molta gràcia, perquè és el moment en què Méliès per fi, no?, explica la seva història, i una de les coses que explica és, pel que diuen els historiadors, va ser així, no?, que és que ell va ser un dels espectadors en aquella primera projecció pública del cinematògraf dels germans Lumière. I lo interessant, i a la pel·lícula d'Scorsese s'explica amb alguna variació, alguna llicència narrativa...
Poètica.
Narrativa, sí. Méliès va demanar-los poder tenir o poder utilitzar un aparell com el del cinematògraf. Els Lumière no li deixen.
Òbviament, no?
I aleshores, a la pel·lícula es diu que, bé, que Méliès va construir un aparell propi, no?, i utilitzant algunes peces de l'autòmata.
Qui el
no?
tingués, qui el guardés.
Exacte. Lo interessant és que això és veritat en part, perquè el que va fer Méliès va ser comprar o agafar un altre aparell que ja existia, que era el bioscopi, que era una versió anglesa del cinematògraf dels germans Lumière, i després sí que va fer algunes modificacions. Mm-hmm. Per què explico això? Doncs perquè avui tenia moltes ganes de parlar d'aquest cinema dels orígens a partir de la idea de la còpia, a partir de la idea del plagi i a partir de la idea de la pirateria. Nosaltres pensem...
Ja havia pirateria?
Molt bé.
No és que ja hi havia pirateria, bàsicament és que tot el cinema dels orígens s'explica a partir de la idea de la pirateria. O sigui,
ni som originals, és un pecat mortal.
Ni delinquint som originals.
Però. No, exacte. De fet, explicarem una mica com es va trigar anys en què la pirateria o la còpia fos, en certa manera, castigada, no?, per la llei. És a dir, que molt abans de la irrupció d'internet, la pirateria ja estava, diguem, en la indústria i en la història, diguem, del cinema.
Clar, perquè els drets no existien llavors, potser, o...
Els drets no existien en diferents nivells, o si existien eren molt difícils de controlar en diferents nivells, i això és el que em sembla més interessant, que és que la pirateria existia, per una banda, en relació als aparells, el que explicàvem, els Lumière inventen el cinematògraf, però a partir d'aquí és veritat que als Estats Units Edison inventa el kinetògraf, és a dir, hi ha diferents tipus d'aparells.
Bueno, la discussió aquella que no se sap ben bé qui va inventar.
Exacte. Per què, entre altres coses? Perquè tothom es copiava de tothom. Mm. Aleshores, es van copiar els aparells, però també es piratejaven les pel·lícules, i es piratejaven de dues maneres diferents. Es copiaven en el sentit de que, tal qual, s'agafava el negatiu i es feien altres còpies per anar exhibint sense haver de pagar els drets que tocaven.
Per la sortida dels obrers de la fàbrica n'hi ha no sé quantíssimes versions diferents.
Exacte. I després es feien el que podríem anomenar una mena de remakes sense permís. No?
Customitzar, no?
Customitzats, que es feien constantment. En aquest sentit també em fa molta gràcia, hi ha un fragment d'aquest documental sobre Alice Guy, que el teniu a Filmin, que es titula La pionera, en què s'explica, no?, com Alice Guy en un moment donat descobreix, ella treballava per aquesta empresa de Gaumont, no?, una de les dues grans productores de França a l'època, eren Gaumont i Pathé, i ella explica com un dia descobreix que cada nit un nen entrava a les oficines i s'emportava els guions de les pel·lícules que anaven a rodar. És a dir, ja no parlem només de la pirateria en si, sinó que el robatori d'idees, podríem dir, estava completament instal·lat en aquest cinema dels orígens.
Que em parteixo de riure quan ara s'anuncia un remake. Prou de remakes, no sé què tal. Sí, hi havia 5 versions de la mateixa pel·lícula al cinema mut.
Totalment. De fet, explicàvem una mica aquesta cosa de que no només es copiaven els negatius. Pensem que en aquella època les pel·lícules, per dir-ho d'alguna manera, no es llogaven els drets per exhibir-les en les sales, sinó que es compraven. Aleshores, clar, en certa manera, qui tenia ja una còpia es feia d'or, il·lícitament, podríem dir, no? I és molt interessant, per exemple, el cas de Méliès, perquè, evidentment, és cèlebre per moltes pel·lícules, però sobretot per una, que és El viatge a la Lluna, i El viatge a la Lluna, justament per aquest èxit, no?, va ser una pel·lícula completament piratejada, no?
De fet, expliquen... Quantes vegades van estavellar un coet en l'ull de la Lluna?
Exacte, no? I justament una autora, no?, que és Elisabet Erra, que ha escrit un llibre sobre Méliès, explicava una cosa que a mi em fa molta gràcia, que és com més famoses es tornaven les seves pel·lícules, més es piratejaven especialment els seus competidors i especialment els Estats Units. Què feien, a més, copiaven el negatiu i en alguns casos el que feien era esborrar, no?, el logotip, no?,
Chaumont també ho va fer.
Totalment.
El mestre Chaumont va fer també una lluna i un coet i un no sé què.
I el que em sembla més graciós de tot, bueno, són dues coses. La primera és que, clar, a Méliès li copien El viatge a la Lluna, però, per exemple, Georges Sadoul, que és el gran historiador del cinema francès, i molt, podríem dir, molt proper, no?, molt... escriure una mica la història, especialment des del costat dels Lumière, ell sempre explicava que Méliès va començar a fer cinema copiant els Lumière. És a dir, que a Méliès el copiaven, però ell també havia copiat en el seu moment, no?, els germans Lumière, que, de fet, fins al moment de la seva mort, Louis Lumière l'anomenava, quan es referia a Méliès, l'anomenava l'home que em va robar les meves idees.
Això qui, Louis Lumière o Louis Lumière?
Louis Lumière ho deia sobre Jacques Méliès.
Hi havia un que
manava
més que l'altre.
Sí, en aquest cas no sé si és per un tema de manar, però en aquest cas està clar que tenia travessat el pobre Georges Méliès. I un dels casos que em sembla més interessant és el del Regador Regat, que és aquesta pel·lícula que molta gent la considera, podríem dir, no?, una de les...
La primera comèdia, el primer gag.
Sí, exacte. És l'estructura del gag.
El regador que rega i deixa de sortir l'aigua perquè el nen
la
mare mira a veure per què no surt l'aigua, el nen aixeca el peu i flash.
Exacte. Evidentment, això va ser un èxit. Tot el que era un èxit era copiat. Aquí també es va copiar aquesta peça breu dels germans Lumière, que hi va haver remakes de Méliès, d'Edison, etcètera.
És que fa gràcia parlar d'un remake d'una escena de...
De 1895.
De
1895.
I d'un moment de pocs segons. Vaja,
però el més interessant és que uns altres que van copiar El regador regado de 1895 van ser els mateixos Lumière, que van fer diferents versions d'aquesta
pel·lícula. De la seva pel·lícula.
Clar, això és molt interessant, podríem dir més pels analistes i els historiadors, perquè és molt interessant veure els matisos que introdueixen. Aleshores, bueno, aquesta idea de la còpia, ja veiem que està molt present, molt extensa i molt normalitzada, no?, fins al punt, inclús, també, per exemple, una de les grans pel·lícules d'aquest període, que és The Great Train Robbery, El gran assalto al tren, que és parlàvem de la primera comèdia, aquí podríem parlar del primer western. Aquí, qui fa aquest remake, no?, la pel·lícula és de 1903, crec que el plagi es dona un any després, i qui el fa és un personatge molt interessant que es diu Sigmund Lubin, que l'anomenaven inclús, o l'anomenen de vegades en alguns llibres d'història com el rei pirata. Per què?
Directament.
Per què? Perquè ho copiava absolutament tot. No només les pel·lícules, sinó que aquí, i jo crec que aquesta és podríem dir, la part final d'aquesta història, ell va tenir una gran batalla judicial pel tema del plagi amb Edison. I aquesta batalla judicial és al voltant, per exemple, de la qüestió justament del copyright, i va ser el que va acabar una mica, diguem, establint el que són unes mínimes lleis
de com registrar
les pel·lícules. Perquè el primer que fa Edison és registrar-les segons una llei que no existeix per les pel·lícules, perquè són massa recents, sinó per la fotografia. Aleshores, el que comença a fer és registre fotograma a fotograma.
Ostres, cara, i quin equivalent seria del rei pirata? Quin és el director que avui dia notes que agafa farralla de tot arreu?
Christopher Nolan, però vamos en fins directament.
Sí, o Quentin Tarantino, no? Tarantino, sí, sí. Ha fet d'això, no? La seva filosofia i la seva posada en escena. No?
Doncs, escolta, a mi m'ha encantat.
Sí, es nota que la Violeta és professora, sí, a més a més.
I que el tema era divertit.
No, sí, sí. Si aquest serà el tema i
la dinàmica
manera,
i el to,
perfecte.
Ja està, ja doncs perfecte, estàs contractada.
Perfecte, gràcies. La
Violeta,
doncs,
et trobarem a faltar les tertúlies, però benvinguda,
sí, però ens ho passarem
al món
bé.
De la història del cinema.
Estoy totalmente convencido.
No me haría cambiar ni aunque hablásemos 100 años.
No pretendo hacerte cambiar, solo que está en juego la vida de alguien. No podemos precipitarnos. ¿Y si nos equivocamos?
¿Y si nos equivocamos? ¿Y si ahora este edificio se viene abajo? Es poco probable.
Cierto.
¿Qué más da lo que tardemos?
Imagine que son 5 minutos. ¿Y qué?
Quizá una hora.
Su partido no empieza hasta las 8.
Doncs més tradicions que volem mantenir a la finestra aquesta temporada, que ens escriviu i ens digueu la pel·lícula de la vostra vida, pel motiu que sigui, i una mica explicant-nos per què. Per exemple, el Leo ha escollit aquesta 12 homes sense pietat. Ja sabeu que és la de les deliberacions dels ciutadans d'un tribunal per condemnar un crim que sembla evident i tots ho volen treure de les mans ràpid, ràpid, però el Henry Fonda els obliga una i altra vegada a currar-s'ho més i dubtar i tot. La pel·lícula s'aguanta molt bé, encara. Em podeu dir qui era el director? Sidney Lumet?
Efectivament.
I qui era aquell actor que també el vaig veure a La Ley del Silencio del Marlon Brando?
Lee Jacob.
Diu, la temporada que ve us vull escoltar cada divendres tancats a l'estudi com els 12 homes sense pietat. Doncs aquí estem per tu, Leo, no pateixis. Saps qui va fer un remake de 12 homes sense pietat? Mira, una còpia, ara que en parlàvem amb la Violeta. William Friedkin, amb Jack Lemmon, cap als anys 90. Sí, sí, William Friedkin, que també és protagonista d'una altra secció que no es toca a la finestra.
Los muertitos de Corina.
I, per tant, comencem amb ell. Ha mort William Friedkin, Milan Kundera, l'escriptor de La insuportable gravetat del ser, Jane Birkin, la cantant, Sue Marsh, una documentalista importantíssima d'Estats Units amb Oscar, Francisco Ibáñez, Mortadelo i Filemón, clar, Derek Malcolm, el millor crític anglès de cinema, Tony Bennett, el cantant, que Carlin Glynn, la mare de Mary Stuart Masterson, actriu, Lajos Balazovic, Juliette Meynier, l'actriu de Claude Chabrol, els guionistes de Lenny i Algú va volar sobre el niu del cucut, Julian Barry, Bo Goldman, Lelia Goldoni, protagonista dels Shadows de John Cassavetes, Inga Svensson, la mare del Milagro d'Anna Sullivan, Django Edwards, el pallasso meravellós i formidable, Inga Langre, la dona de Max von Sydow, el sèptimo sello, Arthur Schmidt, muntador habitual de Zemeckis amb 2 Òscar, Antonella Lualdi, Stan Waterman, va crear el cinema de taurons, aquest és important per l'Alfons Gorina, Sixto Rodríguez, el Sugarman, evidentment, Linda Haynes, Roger Van Hull, actor de les pel·lícules d'Andrei del Bo, Gleb Panfilov, el director de Tema i los Romanov, Gabor Medvedev, ni el director de fotografia d'Harmonies de Bergmeister i altres pel·lícules de Bellatar, naturalment Giuliano Montaldo, el director de Sacco i Vanzetti i Maria Jiménez, l'última que ha arribat aquí a la llista de la finestra indiscreta. I què ens queda? L'audiovisual. Carl Davis ha mort, el compositor de les millors bandes sonores que s'han fet en televisió i sobretot per pel·lícules de la història del cinema mut. Serà el protagonista de l'audiovisual d'avui i ell mateix us presenta el perquè del seu treball i la música que va fer per El Maquinista de la General.
Jo vaig tenir l'oportunitat de començar a fer-ne l'any 1980. El motiu és que en aquell moment estava començant un nou canal de televisió, el Channel 4, que s'estava tot just començant a preparar en aquell moment i que va començar a emetre l'any 1983.
And the man Jeremy Isaacs, who was the head of this...
Jeremy Isaacs, que en aquell moment era el cap del canal, estava buscant un tipus especial de presentacions. Va comissionar una sèrie de restauracions de cinema mut amb noves bandes sonores que vaig composar jo mateix.
Began to build a repertoire from 1980.
Així va començar el meu repertori. Des del 1980 vaig fer 2, 3 o 4 pel·lícules cada any durant el temps que ell es va encarregar del canal. Després va disminuir el ritme. Les preparava per televisió i per vídeo, però també feia espectacles en directe per al Festival de Cinema de Londres.
But like all film festivals, they have many visitors.
Però com en tots els festivals, en aquest certamen hi havia visitants de tot arreu. Venien com a comprar, i a mi em compraven aquesta revitalització del cinema mut clàssic amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica. Alguns em van demanar que viatgés. Barcelona, de fet, va ser una de les primeres ciutats on vaig treballar, fora de Londres. Recordo que vaig fer El Viento. Van fer una interpretació impressionant al Palau de Congressos. Després, el festival em va demanar fer una pel·lícula de guerra molt bona, El Gran Desfile, i també El Gran Ben-Hur, el 1924.
A great war film next, El Gran Desfile, and then the Great Ben-Hur from 1924.
Va ser impressionant, tot plegat. Després vaig actuar en una sala de concerts i ara finalment ho faig acompanyat de l'OBC. És una orquestra molt bona, meravellosa. Els assajos han estat realment meravellosos i ara ho estrenarem. And tomorrow night is the show.
Doncs ho hem aconseguit, hem arribat al final de la primera finestra. Estava molt desentrenat perquè estic fet pols, però vaja, Marta Armengou, moltíssimes gràcies per ser la primera tertuliana.
Ha anat prou bé, no?
Ha anat prou bé i t'esperem d'aquí 4 mesos, com dius, perquè és la quantitat de gent que ha de pesar. En fi, no, serà una mica abans, va. Bona nit.
Bona nit i quedeu-vos amb l'audiovisual i Carl Davis.
I la setmana que ve, més finestra.